Bon vespre i benvinguts a la tertúlia prescrita. Pilleu a Casibre Albano dient no hem pogut parlar de res.
Clar, no ens hem pogut posar d'acord.
No hem preparat la tertúlia.
Ostres, no, no.
Ara
sí.
Què direm?
Bueno, és que potser avui ens barallem fort. No, perquè com que no hem ara pactat...
Ara sembla que pactem cada setmana que direm
bueno, no, mai pactem res, però bueno.
Llavors, veig que avui hem arribat una mica atracats per... Bueno, a mi el metro s'ha parat, per exemple, no sé què més ha passat, però m'ha arribat justos. Bon vespre a tothom, bon vespre, Albano, bon vespre, Josep, bon vespre a tots aquells que ens seguiu des de casa. Recordar-vos això, que aquest any ens podeu comentar, que ens agrada que ens comenteu a YouTube, que ja ho esteu fent, i a X, amb el hashtag Tertúlia Proscrita SEO. Us sembla si comencem? Perquè avui trobo que hi ha moltes coses a comentar.
Ai. Bueno, sí, millor, escolta'm...
No he dit divertides, he dit moltes coses.
No, clar.
Vale.
I les que se'ns quedaran a fora.
Us sembla si comencem parlant d'això, del CEO, que hem conegut avui, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, el PSC de Salvador Illa guanyaria les eleccions al Parlament de Catalunya amb un interval de 41 escons a 43. És un resultat molt semblant a les eleccions d'ara fa gairebé un any, quan va aconseguir 42 diputats. En segon lloc hi hauria Junts, que baixaria força.
Aquí està, aquí ho veiem.
Passaria de 35 escons a 27-29, un descens que capitalitzaria l'extrema dreta d'Aliança Catalana, que faria el salt dels 2 escons actuals a la forquilla dels 8-10 escons. No sé quina valoració em feu tot plegat. Jo he de dir que aquest matí, quan de cop he mirat el mòbil i he vist que tothom, bueno, l'Ara, TV3, el Nacional, feien el push, que en diem nosaltres, però bueno, la notificació del mòbil, el titular, dient Aliança es dispara, no sé per què he pensat que era un resultat molt més elevat del que és realment. Vull dir que sí, que passaria de la 8a força i última força a l'hemicicle a la 5a, però tant com disparar-se, no sé si seria ben bé la
jo crec que són, per tota la campanya que els hi fan, són resultats molt modestos. És a dir, a les últimes eleccions amb pocs més vots haurien entrat a Barcelona, haurien tret un diputat més a Girona i per tant s'haurien plantat en un grup parlamentari i ara posa'ls dos o tres diputats més d'un grup parlamentari, no és a dir, és per un partit nou significatiu, però no és disparar, jo no entenc que això sigui disparar-se, diguéssim, no. És el creixement que tothom ja preveu i tothom dona per fet fa temps, fins al punt que ja els regidors de Ciutadans ja s'afilien al partit i de gent de tots els colors polítics que acapara, diguéssim, el seu discurs, perquè evidentment ja ho hem comentat moltes vegades, com que no és un discurs que tingui com a prioritat la independència, sinó que té com a prioritat la xenofòbia, això arrossega a xenòfobs de totes les tendències nacionals.
Mm-hmm. Jo voldria començar, i aquí tenim un professor de teoria política, voldria començar a fent aquesta precaució de sempre en relació als resultats,
sí.
A les enquestes en general i als resultats del CEO en particular, perquè els errors que ha comès, i dic errors posant-me en el millor dels...
Sí, per exemple... Que li donin un creixement en diputats d'Esquerra Republicana és tenir moral, diguéssim.
Jo crec que, però, bueno, recordem, no sé si tenim la imatge de la comparativa entre la previsió que havia i els resultats finals a les últimes eleccions, els errors van ser importants. Errors amb el PSC, errors amb Esquerra, crec que li van arribar a donar 11 diputats més del que va treure. Per tant, que després parlem d'unes tendències que hi són, però jo no vull parlar sense posar en context que jo m'enfio de poc a res del CEO. Dit això, l'augment d'Aliança, com bé tu dius, era esperat i era gairebé descomptat. És a dir, a mi el que m'interessa és intentar entendre a què es pot, sembla ser segons el CEO, però insisteixo, me costa perquè no me'n fio de l'eina. Però aquesta trasbàs directe, no?, que posa sobre la taula entre Junts i Aliança, clar, a mi em feia reflexionar un parell de coses. La primera, clar, avui he vist gent que deia, mira, molts votants de Junts se'n van cap a Aliança, molts dels que assenyalaven això eren els que acusaven Junts de ser d'extrema dreta. Els que banalitzaven la idea d'extrema dreta dient, mira, Junts és d'extrema dreta, no? I avui dius, mira, els votants de Junts han anat a l'extrema dreta. Això per una banda. Després també m'ha cridat molt l'atenció que molts dels que avui diuen, mira, els independentistes que se'n van cap a l'extrema dreta, aplaudien quan ficaven a la presó independentistes d'esquerres. Ho dic com a context, perquè entre que el CEO funciona com funciona i les interpretacions són les que són, hòstia, és un camí de mines. A banda d'això, bueno, jo crec que és inevitable. I també serà inevitable que aquests resultats obliguin a parlar amb més, diguéssim, detall del que diu Aliança Catalana. Efectivament, si ha de ser una força que hi serà present al Parlament amb més força i potser amb un grup propi, pues, arribats a aquest punt, pues, caldrà mirar de cara allò que diuen, no? I moltes vegades una dels discursos que diu Aliança és que falsament se'ls acusa d'això, de l'altre. A mi, avui mateix, per exemple, i ho dic com a immigrant, avui mateix l'ideòleg d'Aliança Catalana deia que l'objectiu d'Aliança Catalana és deportar 2 milions de persones, no?, de Catalunya.
Quedant-se curt.
Gent que no ha nascut a Catalunya i que ha de ser deportat. Bueno, jo ho dic també una mica per reflexionar bueno, el que tenim davant. En teoria, jo estic dintre d'aquests 2 milions. Bueno, en teoria no. Matemàticament estic dintre d'aquests 2 milions, perquè som em falta la dada concreta, però som
bueno, et salves perquè sembla que els immigrants de Sud-amèrica no els molesten.
Bueno, no, però clar, si dius que són 2 milions, allà estem tots els de Sud-amèrica també.
Potser també hi estem els que hem nascut fora del Principat.
En fi, no que ho poso com a exemple d'una qüestió que formarà part del debat polític. Però a la vegada, jo també... O sigui, estem parlant d'una cosa que per mi, a nivell personal, fins i tot, vull dir, a mi me toca directament. Vull dir, jo, per exemple, estic casada amb una catalana, que me deportaran a mi i a la meva dona no, o se portaran a tots dos amb ella per haver-se casat amb mi. Vull dir, insisteixo, no és una anècdota, no és una anècdota. És a dir, l'ideòleg d'aquest partit...
Però és una fanfarronada perquè no deportaran ningú. Perquè...
Bueno, però independentment d'això, escolta'm, si la proposta política és aquesta, perquè encara que no es porti a terme, generarà doncs, uns
bueno,
moviments...
Que no, que no es porti a terme, és a dir, també sembla una fanfarronada de Trump, no?, d'alguna manera.
Bueno, però fins i tot Trump no pot fer, i Trump té molts més elements... Però deixeu-me acabar...
Trump diu que està deportant menys gent que l'anterior president.
Bueno, clar, és que... I aquí està l'altre. Aquí qui està deportant gent
és Espanya.
És Pedro Sánchez.
Aquí, dir, és que no, és que
ho dic, perquè, ho dic perquè demà, i aquí tampoc... Vull dir, a mi... que la línia política d'Aliança sigui de portar-me a mi i a la meva mare i al meu pare, pues, home, jo no m'ho puc prendre com una broma de Twitter, no? De dir, hòstia, això està sobre la taula. Dit això, jo no m'uniré a Salvador Illa en defensa de la democràcia i de no sé què. aquí trobo que està el problema. Per
no,
mi...
Salvador Illa és president de la Generalitat, perquè no hi ha democràcia en aquest país.
Justament per això, jo... Però és que això és un debat que també... Ara sortiran tothom corrent a unir-se en un front antifeixista amb Salvador Illa. I jo d'aquest front no puc participar. No? Perquè Salvador Illa ha vulnerat, igual que aquesta gent diu que em vol deportar, Salvador Illa m'ha intervingut.
Jo crec que
el partit de Salvador Illa ha vulnerat els meus drets fonamentals perquè m'ha intervingut al telèfon de manera il·legal. Per tant, hòstia, complicat, no?
L'altre dia a la redacció de VilaWeb, l'Odei Echearte i l'Otbau, que són les persones que més segueixen l'actualitat política diària, diguéssim, del Principat, comentar una cosa que em semblava interessant i que jo no hi havia reflexionat, i per això també la poso damunt la taula, i és que Illa està reproduint la tècnica que va reproduir en el seu moment en els últims anys Pedro Sánchez, que és fer un cara a cara constant amb Vox, que d'alguna manera el que fa és que creixi Vox. I ens deien, no sou conscients que tots els vídeos que penja Salvador Illa tenint debats en el Parlament, a les xarxes, són contestant a Sílvia Orriols?
Però això no també ho fa Gabriel Rufián.
No és casual, això és que volen, que tenen clar que volen ser que el seu contrapoder sigui nens, i d'alguna manera els estan donant ales, els estan dient els nostres contrincants són ells. I per altra banda, Junts, Esquerra, la CUP, no se'ls veu quasi bé en el Parlament, no estan fent un discurs potent. Junts ha renunciat fins i tot a ser a cap de l'oposició, vull dir, ha renunciat a aquest càrrec, d'acord, però i qui tenen potent per contestar a Salvador Illa al Parlament? És que no hi ha veus potents.
És que li han de contestar si després són socis a Madrid. Aquest és la criatura plora d'aquí des de fa 2 anys.
Jo no n'era conscient i potser és erroni que jo no fos conscient, però em semblava interessant el que ells deien, de dir, és que és Salvador Illa que està convertint l'alternativa Salvador Illa a Sílvia Orriols.
Tots plegats, per això deia, al principi deia que els 6 o 8 diputats que li donen el CEO en aquesta enquesta em semblen pocs comparat amb tot el sistema polític i mediàtic autonòmic, tot l'autonomisme fent campanya per ells. Sembla que encara els vota poca gent. Jo crec que el que cal fer és deixar de fer-los la campanya. Sí. Hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció d'aquesta enquesta. Jo també estic d'acord que les estimacions de vot del CEO diguéssim, serveixen per poca cosa. Si estan en paper, potser però serveixen per alguna cosa.
Estàs
si d'acord no...
amb alguna cosa amb Carles Puigdemont? Que ha fet un tuit.
O ell està amb mi, no ho sé. Però vull dir que...
El profe de teoria política és ell, eh?
El que vull dir és que les estimacions de vot valen pel que valen, el CEO, i sobretot...
Us sembla, perdoneu, que tallo, però, Aleix, que tenim les dades que van pronosticar el CEO a les anteriors eleccions? Eren això, exactament, és a dir, pronosticaven un 47-40 al PSC, que finalment es va quedar amb 42, pronosticaven també, que va ser com la gran sorpresa, que Esquerra fos la segona força amb un 31-37 escons, quan es van quedar amb 20 finalment.
Clar, això és molt greu, no sé aquí el professor què ha de dir, però...
I Junts em pronosticaven que trauria 28-34, que m'acaba traient-ne 37. És a dir, que aquí la resta sí que és més o menys semblant, però sí que la gran diferència seria sobretot aquesta segona força d'Esquerra que va ser gran. També s'ha de dir que des de llavors ara hi ha hagut un canvi del director del CEO.
Sí, no, clar, el director del CEO en aquell temps era l'ideòleg d'Esquerra Republicana, per tant, ara deu ser algú del PSC.
Joan Rodríguez Teruel.
No el conec, però...
També, ara, jo no voldria defensar el CEO, perquè no s'ho mereixen, però probablement aquesta enquesta reflectia una situació abans de la campanya electoral. És a dir, Esquerra es va fotre una castanya de campionat a les eleccions, però va tenir una progressió molt ràpida a la baixa. És a dir, que és possible que dos mesos abans de les eleccions les expectatives d'Esquerra Republicana fossin realísticament més altes de les que varen treure les eleccions. No? I, al final, una enquesta no és un pronòstic de futur, sinó que és una foto del moment. No? I sí que és evident que la campanya electoral d'aquelles eleccions varen anar cada vegada enfonsant més Esquerra a mesura que passava els dies.
Jo ara deia que hi ha tota una sèrie de debats a la llum d'aquesta foto fixa, doncs que...
Ara, jo, una de les coses, deixant de banda les projeccions d'escons, que són poc útils per un moment en què no hi ha unes eleccions a la vista, sinó que marquen potser tendències, a mi el que em crida més l'atenció és com van evolucionant les dades de suport a la independència, de percepció dels problemes importants del país, etc, etc. Hi ha un parell de gràfics que a mi m'han quedat l'atenció. Per exemple, el que diu que des de fa un temps la preferència territorial majoritària entre els electors del Principat de Catalunya ja és ser una autonomia d'Espanya. És a dir,
aquest gràfic també el tenim.
Des de fa un mes i mig, des de finals del 2023, la preferència per ser una comunitat autònoma d'Espanya ha superat la preferència per un estat independent que des del 2012 estava en primer lloc. A mi m'ha cridat molt atenció el calendari d'això, no? És a dir, perquè això és el creuament aquest entre les dues tendències és justament per la investidura d'en Pedro Sánchez i el pacte de l'amnistia. I després s'accentua lògicament amb el govern
de Salvador Illa,
etcètera, etcètera. Però que el canvi de coordenades es dona en aquell moment. I en aquell moment també es dona un canvi de coordenades que és molt significatiu pel que deies també ara, de que haurem de confrontar determinats temes. En aquell mateix moment es dona un altre canvi de coordenades, que és que la relació entre Catalunya i Espanya cau en picat, comença a caure en picat com una preocupació dels catalans, i de sobte apareix de manera molt, amb una ascendència molt ràpida, el tema de la immigració. I per tant, diguéssim, el lloc que ocupava en les preocupacions dels catalans la relació amb l'estat espanyol ha estat substituït de facto pel tema de la immigració. I això és una dada que està allí. És una dada que la podem relacionar o la podem analitzar de mil maneres, però la dada està allí. Jo també veig per les xarxes a vegades que hi ha gent, crec que encara és poca, però gent que significativament abans estava tot el dia parlant de la independència i lluitant per la independència i d'alguna manera confrontant ideològicament i discursivament Espanya, que ha abandonat absolutament aquest marc mental i està en un altre marc mental, que és el de les deportacions. Jo simplement estic posant una dada damunt la taula que crec que és la màxima expressió del que ens allunya de la independència. És a dir, del que un independentista no hauria d'estar fent en aquests moments. És a dir, si tu abandones el marc mental del conflicte amb l'Estat, et dediques a la pacificació de l'autonomia, als pactes amb el PSOE, etcètera, etcètera, i comences a posar damunt la taula altres temes que són capaços de polaritzar més la societat catalana, fins i tot que les relacions amb Espanya, doncs les conseqüències, de manera natural, pràcticament inevitable, són les que són, i són aquesta foto que ens deixa avui el CEO.
Sóc això de les deportacions, perquè veig que és el tema que estan aquí a Venti en la conversa del chat de YouTube. El Ramon Troi diu, per què diu l'Albano que faran fora els que ell fan fora a ell que treballa i està integrat? Home, això és demagògic. Aquí cal fer fora. No. És tots els que viuen de subvencions i inguetes i a favor del retorn dels expats. Jo llegiré tal qual el tuit que han fet avui, que parlava d'Albano, perquè no parla de res del que està dient el Ramon Troy. Parla, diu, deportar massivament és una decisió difícil, però és la que s'ha de prendre quan l'alternativa és la destrucció de Catalunya. A tu et semblarà radical? És perquè li estava contestant un tuit de Jordi Graupera. A mi em sembla més radical la conseqüència de no fer-ho. El que realment volem arribar al poder i salvar Catalunya de la seva destrucció, ens hem de plantejar decisions difícils.
Per això... No, però vull dir, això és matemàtica, no? Jo ara no tinc temps perquè estem aquí en directe, jo li vull dir, és matemàtica, si tu vols fer fora, insisteixo, i a mi hi ha una trampa que no m'agrada, que quan hi ha qualsevol xitxarelo per ahí, un tuitero o un bot d'Aliança Catalana i diu una bajanada, i surten tots els altres i dir mireu el que ha dit, això em sembla trampa, però és que el que jo estic dient no és que ho ha dit no sé, un regidor de no sé quin poblet allà perdut després de fotre's un càrrec. Vull dir, ho ha dit el responsable de la línia política del partit. Ho dic perquè, insisteixo, no, jo no vull fer la trampa. Em molesta molt quan es fa aquesta trampa, no? De dir, mira, són uns fatxes, no sé què. A mi no m'agrada. Entre altres coses, perquè no serveix per tenir els debats que cal tenir. Jo estic dient, senzillament, que primer... És una cosa que ha dit la persona que s'encarrega dintre d'aquella organització de definir les línies polítiques. I el que estic dient és matemàtic. Si tu vols fer fora 2 milions d'habitants de Catalunya, entenc que seran... No hi ha 2 milions d'immigrants indocumentats a Catalunya. No hi ha. Vull dir, dintre d'aquests 2 milions hi sóc jo. Vull dir... Però per una qüestió matemàtica, si va salir d'escat, aquests 2 milions som, em sembla que tots els que no hem nascut a Catalunya. Per tant, jo ho dic per això. Dit això, per afinar l'anàlisi, jo no crec, bueno, no crec, no és que no ho cregui, és que sé perfectament que una part important... i aquí sí que no la sabria quantificar, d'aquella gent que diu en una enquesta que votaria Aliança Catalana, una part d'aquells potencials votants que diuen que el votaran, no és perquè estiguin d'acord amb que volen deportar 2 milions de persones, sinó que probablement juga un paper molt important el paper que han fet la resta de partits independentistes i que fan a la gent... votar amb ràbia. I això també crec que... Aviam, no s'ha de treure la responsabilitat a ningú del que vota, del que deixa de votar, però sí que els sistemes polítics, i aquí el professor després em dirà... No, jo ho dic de veritat perquè crec que és una qüestió gairebé tècnica. És a dir, no crec que tothom que estigui votant o que es plantegi votar aquest partit vulgui deportar 2 milions de persones. És a dir... Que hi hagi una part de la població, molts dels quals en algunes lluites hem coincidit, també té a veure amb l'esfondrament dels partits independentistes que aquí hem criticat setmana rere setmana de dir, escolta'm, i llavors m'imagino que hi ha una part d'aquest vot que deu ser un vot de protesta. Insisteixo, no li vull treure, escolta'm, som tots adults, cada un vota el que vota, però crec que si de veritat volem analitzar el que està passant, en comptes de limitar-nos a dir, tots aquests... Jo crec que no, crec que...
A veure, aquest debat és debat que interessa a l'Aliança Catalana. A mi m'interessa un altre debat, perquè jo vull l'independència, no estic aquí per fer... proclames que són bàsicament absurdes. És a dir, a mi, tots sabem que no hi ha cap estat europeu ni del món que hagi deportat aquestes quantitats de gent mai a la història, ni passarà. Per tant, això són aquestes barbaritats, que això és trumpisme, el trumpisme aquest de dir una gran barbaritat que no passarà per polaritzar el debat i perquè tothom parli d'aquestes grans barbaritats que es diguin. No? És una mica com allò de que els immigrants es menjaven els gats i els gossos dels veïns. No? Tothom es pensava que dient això perdria les eleccions i mira, escolti'm, no la vareu encertar aquí tampoc. Ara, A mi em preocupa una altra cosa. Hem comentat abans el tema aquest de...
Podem... Tu creus que la cosa és que sigui això i no... M'ho pregunto, eh? Sí, jo també sé que és una butat, però... Clar.
És a dir... Catalunya no deportarà ningú, perquè no té cap competència per deportar ningú. Per tant, si estan parlant de deportacions, no estan parlant de Catalunya. I jo vull parlar de Catalunya. I aquest debat el que fa és portar el debat cap a una altra cosa que li interessa a Espanya. A nosaltres no ens interessa perquè no hi decidim res en això. I si fins i tot si algú pensa que l'objectiu com a país que tenim és tenir la capacitat de decidir aquestes coses, tenc una notícia per a aquestes persones. No tindrem mai capacitat per decidir aquestes coses parlant d'aquesta manera. Punt. Estic d'acord amb en Puigdemont avui, amb la piulada que ha fet. Sí, estic d'acord amb el que deia, però no em sembla gaire, diguéssim, bon símptoma que davant aquestes dades, que moltes d'elles es reflecteixen en aquesta enquesta, no són bones per l'independentisme, al marge de les qüestions d'escons, hi hagi zero autocrítica. Jo crec que en Puigdemont, a banda de matar el missatger, de matar el que ha fet l'enquesta perquè s'ho mereix, crec que arribaria l'hora ja de fer una mica d'autocrítica. De si realment les decisions polítiques estratègiques que ha pres ell personalment i tot l'independentisme institucional en els últims anys, si realment ens estan portant pel camí correcte. Uh-huh. És a dir, no tenim ja prou perspectiva per valorar les decisions que s'han pres en els últims anys per part de l'independentisme, que aquí les havíem criticat perquè no hi estàvem d'acord, però també hi ha dades empíriques, també hi ha realitats polítiques que s'han de valorar. És a dir, Catalunya està avui millor que fa 2 anys, que fa 4 anys, que fa 6 anys, que fa 10 anys. Per tant, tots els lideratges d'aquest país els hi hem de preguntar això, no? Estem avançant pel camí correcte? I les decisions que heu pres han estat les correctes? Això és el que jo voldria sentir. Quan es veu en una enquesta que el suport a la independència segueix baixant, que la preocupació, o sigui, la priorització de la gent pel conflicte nacional segueix desapareixent de l'agenda pública i que s'acaben centrant els debats en temes que, com dic, poden ser molt importants i jo ho vaig dir l'altre dia i ho diré les vegades que calgui, jo no estic disposat a que ningú prejutgi quina és la política d'immigració que jo defensaré en una Catalunya independent quan tinguem política d'immigració. Jo ho he dit mil vegades, dic que prioritzar el debat sobre la immigració és contraproduent i negatiu per l'independentisme, s'està demostrant, i a més no podem decidir res, tampoc amb la història aquesta de la delegació de competències que es va fer l'altre dia, o que es va dir que es faria, que ja veurem com acaba. Tampoc decidirem res després d'aquestes competències que es va dir que es delegarien. Per tant, si volem la independència, hem de treballar i parlar de la independència, com hem dit mil vegades. I quan tinguem capacitat per decidir la política d'immigració, jo després ja diré quina és la meva política d'immigració. Però una altra de les trampes a les quals jo no penso jugar és que perquè jo estic en contra de la xenofòbia i ho estaré sempre, per una qüestió de principis, això no vol dir que jo estigui ni a favor ni en contra d'una política d'immigració, ni a favor de més immigrants o de menys immigrants. Estic en contra de la xenofòbia, que és una qüestió ideològica que a mi em sembla moralment inacceptable. A partir d'aquí, jo no estic defensant una política d'immigració perquè Catalunya no té política d'immigració.
Bueno, alguna vegada, no sé si ho han dit aquí o... quan aquí a Catalunya estàvem tirant-nos els plats pel cap sobre si ampliar l'aeroport o no, a Madrid pensaven en el, van decidir el nom de l'aeroport. És a dir, que aquí hi ha un debat molt interessant de dir, escolta'm, ja no ens podem tirar els plats pel cap, i que segurament les raons dels jo en aquest debat de l'aeroport em sembla, per lo que he llegit, que no estic a favor, no? Llavors jo em puc barallar fort amb els que estan a favor. Ara, la nostra baralla és absolutament irrelevant, perquè les baralles rellevants en democràcia és els que poden convèncer una opinió pública i que aquella opinió pública prengui mesures democràtiques per tirar cap a ampliar-lo o cap a no ampliar-lo. Però és que en el nostre cas, i dic nostre el dels catalans, dels que estan a favor i dels que estan en contra, tots plegats estem dintre d'un sistema polític en el qual la decisió no la prendrem nosaltres. I això, clar, és veritat que molta gent diu, ah, però llavors tu no et mulles. Bueno, però és que jo, per exemple, a mi m'interessaria molt tenir un debat sobre el model sanitari com el que poden tenir els finlandesos, no? I dir, escolta'm, dediquem un 5 o un 7% del PIB a sanitat. Bueno, doncs miri, jo estic d'acord en dedicar un 7%, però des del moment que el nostre sistema polític no pot decidir sobre el 100% del PIB que produeix l'espai del que estem parlant,
és fer volar colors.
Da igual, un 5, un 7 o un 25, que dona igual, que serà mentida. Per què? Perquè no són finlandesos.
És gratis fer
és gratis.
Proclames d'aquestes.
I surt molt, i sí, no que és veritat, i sí que és veritat que surt molt bé, abans que parlàvem del PSC, però jo aquí incloc Esquerra, que fins i tot ho va fer abans que el PSC, perquè recordem a Rufián parlant de fascistes con estelada. Va ser dels primers. Per què? Perquè van detectar clarament que com que la seva inutilitat total a l'hora de fer la independència era clamorosa, pues necessitaven parlar d'una altra cosa. I aquí està el tema. És a dir, la necessitat de parlar d'una altra cosa, i llavors tu, ostres, pots aplegar una bona parròquia de gent que defensem la sanitat pública defensant lo del set. Clar, te punxen el globus, el que aixeca la mà i diu, escolta'm, dona igual que tu diguis això. Ho dic per portar-ho a temes que no tenen aquest component moral, però que en el fons segueixen el mateix, des d'un punt de vista de debat des de l'independentisme. Fins i tot prescindint de la moral, que no se n'ha de prescindir, però fins i tot en aquest cas segueixes errant el tiro. Ara, clar, tu deies això, de dir, clar, és com lo dels els immigrants que es mengen els gats i els gossos, i clar, això es diu, és tirar un esquer per... Clar, però per un altre costat, bueno, suposo que funciona també, perquè jo...
Quan, absolutament, jo, els hi funciona.
Això, bueno, però clar, jo quan...
Jo vaig explicar-ho aquí,
jo quan
estaven orgullosos d'aquestes coses.
Clar, però...
Com a estratègia, el vicepresident dels Estats Units va explicar-ho perfectament, va dir que els havia funcionat de conya aquella estratègia. Que tot el món havia parlat d'aquella història dels gats i dels gossos que es menjaven els haitians i que això els havia permès a fer arribar el seu missatge, que era el que volien.
Mentre el Costa ara parlava, no? que una de les dades sorprenents, o no, potser, és que el suport de la independència ha tornat a baixar una vegada més. Els que votarien sí a un referèndum són el 37,6%, el percentatge més baix d'ençà que es fa la pregunta aquesta binària fa una dècada. Els contraris a la plena sobirania continuen a un 54%, com el baròmetre del novembre passat. Sabent que això, que el CEO és un CEO, que no és un referèndum, i que si hi hagués un referèndum ja veuríem què passaria, però sí que serveix per
s'ha de matisar per això que les estimacions d'escons, és a dir, el resultat de les eleccions és ciència infusa, no és el resultat directe de l'enquesta, és una estimació que ells fan, uns càlculs estimatius, el resultat d'aquesta pregunta de suport de sí o no a la independència és el que diu la gent a l'enquesta. Aleshores, simplement t'has de fiar de si la mostra està ben feta o no. Sí. Ja no hi ha aquesta manipulació de les dades per fer tu una elucubració de quin seria el resultat de les eleccions.
Sí, no? Sí, però que vull dir que no ha votat tothom, per tant no ho podem saber del cert si això seria el que passaria, no? Però sí, ens serveix. I ens serveix també per veure tendències d'alguna manera, no? Que és el que mirem de les enquestes, aquestes tendències.
Val, jo, és veritat que la tendència no és positiva, ja hem vist.
A mi, realment, si tu et mires com van les coses, com està el país i com estan els partits independentistes i què ha passat en els últims anys, a mi em sembla heroic que encara quedi un 37% d'independentistes.
Això volia dir, això volia dir. És a dir, la dada no és bona, hi ha una tendència i tal. Però sense intentar... És a dir, un 38% d'independentistes en qualsevol sistema polític d'un país... d'un estat-nació, d'un estat. Hosti, tens un problema molt gran de legitimitat, amb un 38% de gent que no faràs mai espanyola, no? Vull dir, i a mi em, no sé, jo vull pensar que, o sigui, un 38% absolutament plural i gens homogeni, un 38% de gent que creu que la independència és el millor per a aquest país, hosti, és un punt de partida molt bo per imaginar el futur. Perquè, escolta'm, si després de tot el que ha passat, els partidaris de la unitat d'Espanya són els 54, pues, hostia, mira que ells tenen una capacitat enorme de convèncer amb televisions, amb diaris, amb por, sí. I no només això, que els que defensen la independència a nivell partidista ho estan fent molt malament, i malgrat això, la idea continua. No vull passar-me d'optimista, però crec que ens ho voldran vendre com la confirmació del desastre, però, escolta'm, és molta gent, un 38% en una societat.
No, és a dir... És una xifra molt més alta que abans del procés. I, per tant, amb un 38%, quan es reconstrueixi políticament l'independentisme, recuperi la credibilitat i torni a posar damunt la taula un pla per fer la independència creïble i factible, et plantes una altra vegada el 50% en dos dies. Per tant, a mi no em preocupa això. A curt termini, em preocupa que realment ningú reconegui que estan remant en contra de la independència tots. O sigui, estan remant en contra de la independència tots. I avui, també amb aquesta enquesta, tenim dades que ens posen de manifest que uns dels principals actors, probablement el principal actor avui remant en contra de la independència, es diu Aliança Catalana. Amb totes aquestes barbaritats que diuen, amb el discurs que fan d'apartar la independència, amb el discurs que fan de fitxar gent espanyola, d'extrema dreta, unionista, estan també remant en contra de la independència. I això és el que avui podem constatar. Això s'ha de tenir en compte. S'ha de dir que sí, que els partits independentistes tradicionals l'han espifiat reiteradament, ens han portat a un atzucac que, a més, l'alternativa que emergeix, afortunadament, com dèiem, no tant com alguns voldrien, però l'alternativa que n'emergeix també ens allunya de la independència. Perquè l'enterra ja, diguéssim, com a projecte polític i la descarta per altres coses que són més estridents i potser generen més titulars, però que no tenen absolutament cap factibilitat, afortunadament, i que la majoria de la societat no els votarà mai. Per això també contribueixen a desacreditar l'independentisme, perquè la majoria de la societat no els pot assumir. Però realment cal molt poca cosa per reconstruir l'independentisme. Cal una alternativa nova que no estigui hipotecada per tots els pactes amb el PSOE i que no estigui hipotecada per les aliances amb l'extrema dreta mundial. Que és molt senzill. Si ja ho hem dit algunes vegades aquí, si són tres cosetes bàsiques que calen a l'independentisme per tornar a agafar l'iniciativa, per tornar a recuperar el lideratge polític del país. És això, trencar amb el PSOE, trencar amb discursos reaccionaris, tornar a l'1 d'octubre i tractar la gent com es mereix, amb respecte, parlant-li de tu a tu, no prenent-li el pèl, dient-los la veritat i oferint-los un projecte creïble. I amb aquestes tres cosetes, això de l'independentisme es remunta molt ràpid.
Estem parlant del que passava al CEO, però avui hem titulat de l'enquesta a la realitat, perquè la realitat és que el CEO pinta les coses molt bé pel PSC, malgrat tot no aconsegueix més vots dels que tenia, diguéssim, però la realitat al Parlament de Catalunya és que avui Sílvia Paneque, la consellera, ha estat reprovada juntament amb el ministre Puente per la seva gestió de les Rodalies i Renfe, però és que a més han demanat la dimissió de la consellera. Per tant, ells potser les enquestes diuen unes coses, però la realitat és que el dia a dia del PSC se'ls està complicant com per gestionar aquest govern a ells en solitari.
Absolutament, és a dir, jo crec que el gran aliat del PSC en aquesta etapa de govern és que ningú no espera res. És a dir, segurament, si sobreviuen políticament és perquè ningú espera que arreglin cap problema, ningú espera que portin el país endavant i ningú espera que realment tinguin un govern que sigui popular, que tingui un suport social i que la gent hi estigui còmode. És a dir, a les enquestes del CEO, les dades del govern són molt negatives, també. Les valoracions que té el govern d'en Salvador Illa de les enquestes són molt negatives. Però, com dic, el problema és, un, que no tenen alternativa, i dos, que ningú no espera res. Que han acabat allà, diguéssim, per alguna manera, per dimissió de tothom.
Clar. Bueno.
Tenim la mateixa bona notícia, que és que només que surti una cosa en cara i ulls, que renovi l'oferta electoral i que surtin opcions majoritàries, transversals, i que puguin apel·lar al sentiment de l'independentista que realment s'ho creu i que va lluitar durant els últims anys per fer-ho realitat, aquesta gent que ara està desencantada, que molta gent ha deixat d'anar a votar, el PSC té els dies comptats.
Bueno.
És molt fàcil fer-li oposició al PSC. Bueno. Sí, el tema aquí és que se la fan sola. Perquè, és a dir, sí, ha hagut aquesta votació, però realment l'oposició política que tenen és nul·la. Hi ha oposició social, hi ha manifestacions, hi ha protestes, hi ha queixes a les xarxes socials, hi ha indignació al país, però l'oposició política també és molt feble.
Aquí, enllaçant amb això...
Evidentment, Paneque no dimitirà, perquè el Parlament, bueno, el que digui el Parlament...
Tant és. Bueno, és que no només no dimitirà Paneque, no dimitirà el niñato aquell de la Catalunya Nord. I llavors, això ens obliga automàticament a fer una pregunta. L'enquesta diu que Salvador Illa, igual que fa uns mesos, mig any, només pot continuar sent president amb els vots hipotèticament independentistes d'Esquerra Republicana. Això ho diu també l'enquesta. Llavors, jo trasllado la pregunta a aquesta Esquerra Republicana de, amb aquest dibuix, ells continuaran donant suport a Paneque? Perquè estan donant suport a Paneque. Ho dic, és a dir, Esquerra Republicana dona suport, el nen aquell de la Catalunya Nord està allà per Esquerra Republicana. I la pregunta és, Esquerra Republicana continuarà donant suport aquest delegat a la Catalunya Nord? I la pregunta, insisteixo, la pregunta no li hem de fer a Salvador Illa si Salvador Illa destituirà. A mi el que faci Salvador Illa m'és igual. Aquí està la trampa, perquè clar, ara Esquerra Republicana es posa les mans al cap dient, escolta'm, aquest l'hem de destituir, i Junts també diu que l'hem de destituir. Escolti'm, si vostè té...
Però pressionen per destituir?
Jo crec que no, en absolut.
De fet, Esquerra Republicana no ha votat avui perquè destituï Paneque. S'ha abstingut. Només ha votat a favor,
vale, però...
la diputada Jovent Republicà, Mar Beses.
I la meva pregunta és, aclarim-nos i diguem, Junts i Esquerra estan a favor o en contra del delegat de la Catalunya Nord. Faig servir el delegat de la Catalunya Nord, que sembla un tema menor, però és que justament, si Junts i Esquerra són incapaços de fer que el PSOE tregui aquest marrec, llavors no tenen cap poder. Cap. I llavors ens estan enganyant, perquè ens diuen, no, perquè nosaltres farem que ens donin les rodalies. Escolta'm, quines rodalies et donaran? Quina competència en immigració et donaran si no tens ni tan sols força per treure un niñato de la Catalunya Nord? I aquesta pregunta és la que se li ha de traslladar davant d'aquestes dades d'escons, és, continuareu vosaltres sent la peça imprescindible de Salvador Illa i del PSOE per continuar esclafant Catalunya amb l'espanyolisme del PSOE? I acabo. La manca de resposta d'això té molt a veure també amb la pujada d'escons d'Aliança Catalana. Per això jo deia que jo no me crec que tothom... Ostres, és que quan fas aquesta pregunta i te saps la resposta, perquè la sabem, i la resposta és que sí, que continuaran donant suport incondicional a la panda d'espanyolistes violents que ens van atonyinar a l'1 d'octubre, doncs, escolta'm, llavors, amb quina cara tu entomes segons quin debat?
Clar, és que en aquesta votació em sembla que també es reprova el ministre
Correcte.
Espanyol de Transports. És a dir, a veure, no ens enganyem. Aquí.
I es demana la dimissió del president de Renfe i Adif. Bueno, es demanen que pleguin...
Que pleguin els responsables d'Adif. Adif és l'Estat. És a dir, per tant, depenent que... pinta el que pinta amb la gestió de Renfe. Perquè tots sabem, tots hem explicat aquí que el traspàs de Rodalies és una estafa i que no hi ha traspàs realment, que segueixen manant els de Renfe. Per tant, a mi tot això me sembla molt bé, aquesta votació d'avui. La meva pregunta és, aquesta votació la fareu també a Madrid, al Congrés de Diputats d'Espanya, per demanar la dimissió del ministre Puente? Perquè si el que s'ha votat avui al Parlament de Catalunya no es trasllada també en una votació al Congrés de Diputats en el mateix sentit, que allò sí que hauria de tenir uns efectes. El Parlament de Catalunya està com està, i ja ho hem comentat moltes vegades. Però si tu, a Madrid, fas aquesta mateixa votació i els partits catalans voten igual a Madrid, que seria... crec que seria el mínim que se'ls podria demanar, que votin el mateix al Parlament espanyol que al Parlament de Catalunya. Per tant, que aquesta votació la portin a Madrid i que facin caure el ministre Puente. Aleshores passarà alguna cosa rellevant aquesta reprovació. Mentre donin suport en el govern del ministre Puente, no caurà ni el ministre Puente ni la consellera Paneque.
Ni el marrec de la Catalunya.
Ni el marrec de la Catalunya Nord, per descomptat.
Parla de Catalunya Nord, veieu aquí, intentant contactar, perquè havíem quedat amb Anabel Brunet, consellera departamental dels Pirineus, per parlar amb ella, i estem tenint problemes tècnics i no ho estem aconseguint, però volíem saber una mica com s'estava vivint des de la Catalunya Nord amb tota aquesta polèmica, i la veritat és que per problemes tècnics no ho estem aconseguint, per tant potser no ho aconseguirem, ens queden encara un quart d'hora per intentar-ho, no ens donem per vençuts, però estem aquí intentant contactar amb ella perquè aquesta setmana, malgrat tot, la polèmica ha continuat, no s'ha quedat només amb aquelles declaracions, i de fet, Aleix, aquesta setmana Salvador Illa deia això en el Parlament.
No nego cap denominació, no entrarem de bases nominalistes i el meu compromís és màxim en defensar el català, la cultura catalana i els interessos de Catalunya en aquest territori.
Illa es negava a dir la paraula... es negava. No deia en cap moment la paraula Catalunya Nord. Parlava de territori. És a dir, que fins i tot ell mateix no utilitzava la paraula i Paneque, quan va sortir com a portaveu del govern, també va defensar que no entraria en la discussió de quin nom s'havia de dir o no s'havia de no, i que el càrrec tenia la plena confiança del govern per continuar. Per tant, el govern del PSC ha defensat la gestió de...
Però és que és lo normal. És lo normal. Bueno, la gestió...
Quina gestió ha fet?
Bueno, la gestió de...
Les declaracions.
Les declaracions, sí, però, no, però vull dir, ningú sap que hagi fet res, aquest home.
Jo insisteixo en que enfadar-se amb Illa perquè no parli de Catalunya Nord
és fer... com enfadar-se perquè no faci la independència.
Clar, hòstia, és que senyor, vostè...
Ningú l'ha votat per fer la independència.
Clar, no? Ningú l'ha votat per fer la independència. I això... És que em sembla que aquesta trampa cal... Bueno, escolta'm, res, oblidem-nos d'aquesta gent. Fem-nos les preguntes nosaltres com membres d'una nació que sí que... Escolta'm, anem a veure, aviam, qui es creu que som una nació, qui es creu que aquesta nació no ha d'estar submesa a Espanya per la violència, i qui es creu que la Catalunya Nord és la Catalunya Nord i no... el departament de no sé quantos. Pues, entre tots els que creu... compartim aquesta creença, som entre els que ens hem de barallar i ens hem de fer les preguntes i veure quines són les estratègies. És molt fàcil enfadar-se amb Salvador Illa perquè et permet fer veure que Salvador Illa no està allà perquè l'has posat tu. I per això li devem molt a aquest marrec.
No, jo crec que, a més, a Catalunya Nord... hi ha un país viu, hi ha una xarxa cívica viva, hi ha tota una consciència històrica que no ha desaparegut mai, però que en els darrers anys ha guanyat un prestigi i ha guanyat una presència social que no havia tingut. És a dir, que ja ho hem comentat altres vegades, no? Que l'empenta del Principat també ha... d'alguna manera s'ha encomanat a Catalunya Nord. I per això és tan important que recuperar l'empenta aquí, perquè recuperar l'empenta ens afavoreix a tots i això sí que eixampla la base, que dèiem. No?
I el noi aquest ens està ajudant, en certa manera, perquè fixa't que portem una setmana parlant de la Catalunya Nord i, escolta'm, aprofitem per recordar que a Catalunya Nord hi ha una ràdio que es diu Ràdio Arrels i que és de puta mare i es pot escoltar per internet. A Sabadell, un dia d'aquests, ara no sé quin, si el dia 5 o així, hi ha un acte per recollir fons per la Bressola. És a dir, bueno, pues, escolta'm, Espanya no falla mai, el noi aquest ens recorda...
Que no perdem el nord.
Que no perdem el nord. I ens recorda també que les coses no són perquè sí. I aquesta gent està fent la seva feina. I la seva feina és espanyolitzar TV3, la Catalunya Nord, Catalunya Ràdio i el que faci falta. Bueno, doncs, pues, escolta'm... I això sí que són coses que no depenen de Madrid. Ni tan sols d'Esquerra Republicana. Perquè jo estic segur que en aquest acte per la Bressola hi haurà gent votant de... Bueno, doncs... Pues, aquesta sí que és la nostra gent. Vull dir... Això, Sabadell, no, ara ho he dit i no he acabat, però bueno, que la gent ho busqui. És que ahir vaig ser a Sabadell en un acte de l'ANC i van dir que estaven molt enfeinats preparant això. I dic, en un teatre bastant gran i tal. Hòstia, aquell teatre... Vull dir, si ens toca els collons aquell nen, el que hem de fer és que aquell teatre estigui fins a dalt. Aquest és el missatge que podem... Mentre els partits que en teoria representen a l'independentisme s'aclareixen, hem d'omplir aquell teatre. Per exemple, és una idea. I hauríem d'anar amb samarretes amb la foto del nen aquest.
Doncs això, doncs, com deia, estem intentant contactar, però
no,
crec
no,
que...
No, no podem.
No sé si la tindrem per telèfon, potser. Crec que ara l'Aleix està fent les últimes gestions a veure si podem connectar per telèfon, però estem, ja et dic, tenim problemes. Ens volíem... parlar amb ells, però sobretot per això, perquè estem parlant molt, i és veritat, a VilaWeb hem donat moltíssima veu aquests dies a molta gent, però també voldríem escoltar una mica com s'està vivint des d'allà, aquí, a la tertúlia, perquè com diu l'Albano, allà hi ha moltíssima gent activa fent una feinada dia rere dia, com hem parlat sempre també amb el Costa a les Illes, al País Valencià, no? Que de vegades sembla que desprestigiem la feina que es fa des d'allà, des del Principat, pensant una cosa que no és certa, i la feinada que es fa des d'allà, no sé, avui parlava, perquè he intentat parlar amb diversa gent, no?, perquè es pogués connectar, i la veritat és que ha sigut una mica complicat, i entre elles una de les persones que parlava era amb la gent de la Llibreria Catalana de Perpinyà, no?, que fan una feinada per aconseguir tenir llibres en català a Perpinyà, fa una feinada descomunal, preciosa, per... i em deien, no podem venir perquè estem preparant Sant Jordi, no? I per nosaltres Sant Jordi és importantíssim i avui tenim una reunió clau per tot això, per tant, bueno.
És molt interessant això que explicaves, Txell, però no puc evitar pensar que has fet el que fan les grans dones de televisió quan no els hi entra la connexió, que diuen, bueno, ara hem d'explicar aquí, i lo, vull dir, el fons de lo que explica... El fons de
no
lo que...
m'has escoltat. No,
i tant que t'he escoltat, i és molt interessant això de la llibreria aquesta, i jo crec que els catalans del sud haurien d'anar, quan van a veure els catalans del nord, passar per la llibreria, perquè... Però vull dir que...
No, per conèixer la realitat, i tant. Aleix, la tenim a l'Anabel,
mira.
Sí? Doncs mira, ha servit aquest discurs que jo feia aquí, Albano. Anabel Brunet, consellera departamental dels Pirineus Orientals, bon vespre i gràcies per l'esforç, perquè sí que ha sigut un esforç, per connectar-te avui aquí amb nosaltres. Hola? Hola, Anabel.
Ara, em sents o...?
Et sento, una mica lluny, però et sento, sí, perfecte. Que deia que gràcies per parlar amb nosaltres, sé que és complicat, estem intentant de fer telèfon. Com s'ha viscut tota aquesta polèmica des d'allà a la Catalunya Nord? Ens estàvem preguntant des de la taula.
Val, primer de tot, dues coses. Sempre és complicat demanar algú de dimitir, sempre és complicat demanar comptes, però hi ha una cosa que és molt important i que suposadament ha fet reaccionar molta gent. És una cosa, el nom de Catalunya del Nord, a més jo dic del Nord, no Catalunya Nord, això és una cosa. Una altra cosa és que algú amb qui en principi hauries de comptar comença a explicar que a Perpinyà no s'hi parla català. Que algú amb qui hauries de comptar comença a explicar que al final els actes que es faran a la Casa de Generalitat se faran en francès perquè el territori necessita que els actes se fessin en francès. Això suposo que pot passar a París, però déu-n'hi-do, vull dir, cada dia estem alguns, molts, a treballar perquè el català sigui una normalitat al nostre país i actuacions o discurs com aquests, vull dir, són molt difícils d'entendre. Primer de tot perquè després, quan parlem amb els altres, és a dir, la gent que parla francès o que no parla el català al dia a dia, no entenen. No entenen perquè te diuen, mira, això vol dir que no esteu d'acord tot entre vosaltres. I al final això s'acaba sent contraproduent, directament. I us diré que de debò és incomprensible. Vull dir, fa una setmana el president Illa va venir a Perpinyà per acompanyar la Bressola, que viu un moment complicat amb diners, vull dir, i voluntat d'acompanyar-la, i ara tenim aquest discurs que no es pot entendre. I de debò no el podem aconseguir. És que, imagineu, cada dia és una lluita en contra de l'estat francès. Si a més hem de lluitar en contra dels nostres, és impossible.
I tant. Com d'important és la feina que fa la casa de la Generalitat de Perpinyà? És a dir, com d'important és aquesta feina i s'està notant, a part d'aquesta polèmica, s'està notant d'alguna manera, també recordo que va haver-hi la polèmica de les felicitacions de Nadal, però en el dia a dia d'allà s'està notant, perquè l'altre dia gent de la Catalunya Nord ens deia que havien rebut una carta que no podrien fer el seu de català aquest any a la casa de Perpinyà. Finalment s'ha decidit que sí que es podrà fer. Ha coincidit amb la polèmica i per tant no sé si hi ha hagut algun canvi de decisió de la Generalitat, però sí que és veritat que finalment, quan nosaltres vam preguntar, ens van dir no, hem fet un canvi, sí que es podrà fer. Per tant, no sé si el dia a dia a la Catalunya Nord, a Perpinyà, s'està començant a notar, més enllà de la polèmica aquesta que hi ha hagut, hi ha els actes que es fan des de la casa, s'està començant a notar aquest canvi de tendència?
És, és, difícil de contestar-te, de fet, perquè, bon, primer de tot, jo crec que sempre la feina que es fa des de la casa, és a dir, per exemple, de relacions transfrontereres, de com se'n diu, d'acompanyament, per tal, per exemple, d'aconseguir subvencions per les actuacions que es fan des d'aquí o des del sud cap aquí. Vull dir, crec que aquesta feina del dia a dia sempre es fa. És veritat que, si vols, hem... 4 mesos van passar massa coses, perquè és veritat que rebre una carta de desitjos de dany en francès, déu-n'hi-do, que és que no t'ho esperes, ben segur. Després, són coses que no són coherents, entre cometes, perquè d'altra banda, com et deia, segueixen fer coses. Per exemple, sé que Anita es va fer un parlar català a la barra i sé que la Generalitat va ajudar per fer-ho. Encara torno a dir, això de l'ajuda de la Generalitat a la Bressola és pas anecdòtic. Vull dir, i suposadament pots imaginar que sí, se decideixen coses a Barcelona, s'apliquen a Perpinyà. A més, de cara a les altres cases de la Generalitat que poden existir a tota Europa, i també al territori francès, perquè a París n'hi ha una, totes depenen de l'exterior. Aquesta, la nostra, depèn de presidència directament. Doncs, en principi, la lògica seria que, si són decisions o aplicació de política, és una aplicació de política directa a Països Catalans. I és aquí que no entenem nosaltres des d'aquí. Perquè són actuacions que no encaixen, vull dir, d'una banda és una cosa, l'altra n'és una altra, però són símbols. I això ens posa en una situació molt, molt complicada d'entendre.
I per últim, dèiem, la paraula Catalunya Nord. Ell deia que no la volia utilitzar per neutralitat. La paraula Catalunya Nord, entenc que la Catalunya del Nord, que deies tu, s'utilitza constantment i de forma normal. És a dir, tu ets consellera del Departamental dels Pirineus Orientals, perquè la gent d'aquí al sud, que potser no ho tingui tan clar, que ho entengui, seria com equivalent a la Diputació nostra, però com que no existeix una autonomia catalana, és el màxim òrgan polític autònom del país allà al nord. Tu utilitzes aquesta paraula constantment?
Sí, home, la fem servir. A més, hem de recordar que, bueno, jo no soc de la majoria departamental, és a dir, no soc de la majoria del Consell Departamental, però s'estan plantejant des de la majoria, i ben segur que aportarem el nostre suport, quan dic aportarem, és a dir, jo i en Jaume Pol, aportarem el nostre suport per canviar el nom del departament. I nosaltres militem perquè sigui o País Català o Terres Catalanes, però amb una paraula en català a dins. Doncs, si vols, Catalunya del Nord, ens sembla que és una denominació que fem servir molt sovint, fins i tot la fem servir des del departament també, a comunicacions oficials. Vull dir, és veritat que no es diu al departament Catalunya del Nord, això clar, però és una denominació molt, molt comuna que fem servir per situar-nos. Vull dir, jo fins i tot faig servir la paraula Nord de Catalunya, és a dir, que realment parlem de Països Catalans, però Catalunya del Nord sí que la fem servir, o Catalunya Nord per altres, per no...
No, Anna, ho deia...
Per no portar divisions a la nostra unitat.
No, ho deia en el sentit que mentia en seu parlamentària quan deia que no podia utilitzar per neutralitat política. I que no s'utili...
No té sentit.
Sí, no, dic que el director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà estava mentint en seu parlamentària quan deia que no utilitzava la paraula Catalunya Nord per neutralitat política, perquè allà, a més, no s'utilitzava. És a dir, estava mentint directament.
Ja, és a dir, que si vols, per neutralitat política, ens morirem. Per neutralitat política no t'hauria de contestar jo com a elegida de l'estat francès en català. Com a neutralitat política, quan va venir el Manuel Valls a Perpinyà, no va voler respondre en català a Ràdio Arrels, mentre que parla català perfecte. M'entens? Això de la neutralitat política no pot existir. És veritat que hi ha un sentit clar. Quan dius Catalunya del Nord, vol dir que hi ha una Catalunya i hi ha un nord de Catalunya, que és un altre estat que la resta de Catalunya. Això tothom ho entén perfectament. Això és veritat, però tampoc és militància pura, en el sentit de que ho fem servir nosaltres, al territori francès o al territori català sota administració francesa, entens? Doncs després pots explicar tot, vull dir, però hi ha coses que no són pas serioses, i aquí parlem d'això, però de debò, com t'he dit al principi, a mi el que em molesta més no és pas això del nom, perquè, déu-n'hi-do, però és realment això de la realitat lingüística i cultural que és la nostra. Ja lluitem cada dia, no és gens fàcil, ja tenim la sort de tenir escoles, de tenir llibreries com la Llibreria Catalana, i gent amb voluntat i que s'hi posa, que fan molta feina, i no podem suportar que no hi hagi un suport des d'una institució que naturalment ens ha de donar suport.
Doncs moltíssimes gràcies, Anabel, per l'esforç, perquè sé que hem tingut molts problemes tècnics per fer-ho, i per tant moltíssimes gràcies per l'esforç, per ser-hi, per explicar-nos i per continuar sent un poble comunicant-nos. Així que moltíssimes gràcies.
Gràcies. Adéu, adéu.
Adéu. Gràcies també a l'Aleix, que a l'altra banda, que ni mai el veieu. Un dia l'Aleix ha d'entrar en aquest plató i que el veieu, però que avui hem patit tant ell com jo molta estona per aconseguir tenir-la, i hem fet l'esforç de fer-ho a través d'un telèfon. Si haguéssiu vist la imatge, l'Aleix aguantant el telèfon en un micro i tot plegat per fer-ho possible, així que moltíssimes gràcies per l'esforç, Aleix. I moltíssimes gràcies a vosaltres per anar debatent mentre nosaltres intentàvem resoldre tot això.
Escolta, em digues el teu, no? Abans de marxar.
Què és el meu? Ah, sí, el meu, sobretot, perquè aquest dissabte hi ha manifestació a València. Volia posar un vídeo, però s'ha fet molt tard, així que ja el posarem un altre dia explicant la realitat que encara viu al País Valencià. Us el recomano avui, un reportatge de Laura Escartí a TV3. Ai, a TV3, molt bé, Txell. A VilaWeb, parlant de la realitat que viuen a molta gent encara al País Valencià, molta gent gran que no pot baixar al carrer perquè no els funcionen els ascensors. 5 mesos sense poder baixar al carrer. Déu-n'hi-do, tot plegat. Us recomano aquest vídeo moltíssim. Ens veiem la setmana que ve, no abans, sense dir que això, que aquest dissabte hi ha manifestació contra Amazon, i que continuem demanant la seva dimissió, continuem xiulant-lo al carrer com ho han fet avui, i ell haurà de continuar marxant dels carrers com ha fet avui a Castelló. Fins la setmana que ve.